Bon dia, Enric.
Bon dia, Mercè.
Estaves esperant, que sí. Jo et digués bon dia.
Sí, perquè jo et dono la... Com es diu allò que es fa quan els hi dona en els toreros nous que surtin ells a la plaça? L'alternativa.
Ah, l'alternativa, molt bé.
Et dono l'alternativa perquè comencis tu el programa.
Va, doncs si comencem el programa, avui presentem 9 pel·lícules.
Sí, però a qui les presentem?
Als amics... De Fila Zero.
Sí, senyora, de la Cala Ràdio. Per tant...
Bon dia, amics de Fila Zero.
Bon dia, amics de Fila Zero. I engeguem amb les pel·lícules. 9 pel·lícules, m'has dit?
9 pel·lícules.
Carai,
sí. Déu-n'hi-do,
eh? Torna a créixer, eh?
Torna a créixer. I això que ja seleccionem, eh?
Sí.
Doncs, però bueno, tot va. I així... Doncs comencem amb una pel·lícula que, a més, és la top 10 de la setmana.
Sí, aquesta durarà temps, eh?
Aquesta...
Això és una mena de Oppenheimer 2.
Això mateix.
Eh? D'aquestes de durada.
Ah, sí.
Va, digues.
I es diu Los asesinos de la luna.
¿De quién son estas tierras? Mías. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a nuestro héroe de guerra. Tomaste la buena decisión de venir aquí.
Los asesinos de la luna és la última pel·lícula de Martin Scorsese.
Que i això... em sembla que en anglès és Los asesinos de la luna de las flores.
Sí, de la luna de las flores, exacte.
Aquí ho van dir que les flors no...
Deixem-ho estar.
Digues, digues.
És amb guió del Martin Scorsese, però sobre la interpretació d'un llibre de David Grant. Martin Scorsese té 80 anys. Vale?
És jove.
És jove. De fet, s'ha jubilat el Michael Caine fa dos dies a 90.
A 90. Encara li queden 10 anys de canya.
I ha fet 114 pel·lícules. Només per dir-ne algunes, eh? Uno de los nuestros, Taxi Driver, El Irlandés, Casino, El Cabo del Miedo, Sucer Island, El Lobo de Wall Street. I què és el que tenen moltes d'aquestes pel·lícules en comú?
Què tenen?
Pues tenen a Leonardo DiCaprio i el Robert De Niro, que són...
Sí.
Dos dels seus autors fetitxe.
Sí, sí, sí.
Podríem dir que el cinema de Martin Scorsese ja és un cinema d'autor, perquè ell tria els seus actors, perquè ell fa la seva pel·lícula... Perquè
i
ell
tracta
fa els...
temes d'una manera especial.
Això mateix. Aquesta pel·lícula, com dèiem, doncs està protagonitzada en un primer terme per Leonardo DiCaprio, que el coneixem per Titanic, per exemple, Origen, per exemple, però que ha sigut actor de pel·lícules del Martin Scorsese, de les que hem dit, pues, Sucer Island, El Lobo de Wall Street, Gangs of New York, El Aviador, que no les havia dit abans.
Sí, sí.
¿Vale? Després tenim a Robert De Niro, Uno de los Nuestros, Taxi Driver, Casino, El Irlandés, El Cabo del Miedo, El Rey de la Comedia... O sigui, han fet fins a 10 pel·lícules, tots dos junts. Clar que davant de 114 que n'ha fet el Martin Scorsese, és poc.
És calderilla.
Però bé, l'acompanyen en els papers principals també la Lily Gladstone, que la van veure a Billions, el Jesse Plamons, que el van veure al Poder del Perro, però també a l'Irlandès i al Vicio del Poder, el Brendan Fraser de La Ballena, que és dels guanyadors de l'Oscar de l'any passat, i també tenim a John Lithgow d'Interestelar i The Crown. Per tant, a tots es precedeixen estrenes d'aquelles d'èxit total. Bé, no sé què més dir-te, perquè podríem estar parlant del Martin Scorsese durant tot el programa i crec que no és això.
T'explico jo de què va la pel·lícula.
Ah, una cosa. Digue. És una pel·lícula que dura 3 hores i mitja.
Sí.
I...
És que hi ha molta cosa que explica.
Això mateix. Doncs vinga.
A veure, estem a començaments del segle XX i la nació Osage d'Oklahoma, els Osage és una tribu índia, diríem. Mm-hmm. Que diríem tribu, però era una nació...
Índia.
Mm-hmm. Exacte. Doncs es transforma de cop i volta amb la gent més rica del món perquè descobreixen el petroli. Aquest enriquiment sobtat d'aquesta tribu atrau a la gent més rica del planeta, que és la gent blanca. Quan arriben els blancs, doncs comença a aparèixer com una onada de manipulació, extorsió, robatori a la gent d'aquesta nació.
Els autòctons.
Exacte. Perquè el que van allà és a buscar els diners, m'entens? I finalment hi ha uns misteriosos assassinats en la zona, que això ja posa en marxa les alarmes a nivell de govern americà, no? Ja tenim l'FBI del Edgar Hoover en marxa. I de manera paral·lela, la pel·lícula ens explica un, diuen, improbable enamorament entre un veterà de guerra i una de les natives de la tribu, aquesta d'Oklahoma, que és de les que, d'una família que ha guanyat molts calés o que, guanyat, sí, que és propietària important. En fi, et mostra el naixement del petroli,
sí,
com on hi ha riquesa s'atrauen tots els cuervos
a buscar, a expoliar.
Exacte, expoliar el que sigui. I a mi aquest tema m'ha recordat de la setmana passada aquella del terratinent sud-americà,
sí, bueno,
argentí,
sí, la pel·lícula argentina,
que el que vol és fer fora les tribus que li fan nosa per terra de foc, per, sí, tierra de fuego,
per assentar-se,
per assentar ell, les seves ovelles, els seus ramats i tot el tinglat,
sí,
no?
Sí, sí.
En el fons és allò, la civilització té pebrots, eh?
Sí.
Oi?
Sí, la veritat és que...
Sempre és la mateixa,
sí,
història.
Mira, això que estàs dient coincideix amb una crítica que diu Scorsese brilla amb un fresc anticapitalista. Vale? Diu, és el més clàssic dels films de l'Scorsese, però el que m'ha cridat més l'atenció és aquesta manera d'identificar...
Sí, que brilla amb una pel·lícula que és com un quadre,
sí,
un fresc,
exacte,
un quadre,
eh? anticapitalista. Altres crítiques parlen d'una pel·lícula monumental, amb un ritme que d'entrada pot ser lent, però que de veritat és que és greu, de gravetat, de pesat, de dur, d'inolvidable. Magnífica, DiCaprio en el paper de la seva vida. Scorsese va deixar a Cannes mut, absort, amb una lliçó de mestratge, exacte, en cinema. En fi, que s'ha d'anar a veure i que, entre altres coses, també podem dir que aquesta pel·lícula l'estrenaran també al cinema a Cambrils. Ho dic perquè si algú li fa mandra anar fins
lluny,
a Amposta, fins
a
Tortosa, a Barcelona o a Tarragona, doncs que a Cambrils hi poden anar. I una altra cosa referida també amb això, que també la Patrulla Canina, que vam explicar la setmana passada, mm-hmm, també la fan. Per tant, si algú té crius i té ganes d'anar a veure la Patrulla Canina, també hi pot anar a Cambrils. Bueno, ara anirem una mica més a pressa, ens hem entretingut molt amb l'Scorsese, però és que s'ho mereix.
Aquesta té una puntuació bestial, també.
Sí, sí, té un 8 i pico, cosa que és quasi impossible.
És el nou Bamas.
Bé, doncs ara anem amb una pel·lícula irlandesa, El legado.
Mi padre me enseñó que los ángeles y los demonios caminan entre nosotros, vestidos con carne humana.
El legado és una pel·lícula dirigida per Lisa Mulcahy, i està basada en una novel·la de Joseph Sheridan Lefanu. Aquesta directora és també la directora de la sèrie Years and Years, per identificar-la, i de la pel·lícula Ridley Road, que protagonitza la mateixa actriu que aquesta pel·lícula, que és la Agnès Ocasi. L'acompanyen en Debbie Wilmot, de Station Wands, una sèrie que també encara està a les plataformes, de Eternamente Enamorados, Little Joe, i la Holly Sturton, que és la seva primera pel·lícula, i el Chris Buckley, que el van veure a 1917. El que diu la crítica, diu la interpretació de la jove Agnès Ocasi, que és aquesta actriu que ha participat en les dues pel·lícules de la directora, com a protagonista d'aquesta bonica obra d'època amb un toc una mica mordaç.
A veure, estem a Irlanda. Irlanda, la Irlanda salvatge de no sé quin segle, però abans del segle XX.
Sí, el segle XVIII, la industrialització, el fi de l'època, bueno, aquestes...
I resulta que dintre d'aquesta Irlanda salvatge hi ha una finca, que és la finca de Knoll, que és un lloc ple de secrets. És una finca molt gran, amb una casa bestial, però és un món privat, per entendre'ns, no? Resulta que amb la repentina mort del seu pare, hi ha una noia que hereva tota la finca, tots els béns, que és la Maud, i està sola, desescolaritzada i vulnerable. Aquesta noia té 18 anys.
Mm-hmm.
Els llops comencen a envoltar-la. El tio Silas és un home viciós, sospitós d'assassinat, Està furiós perquè amb ell li han negat l'herència, l'han donat a la nena, aquella criatura, que cony li dona aquesta nena?
De què coi farà?
I sóc un home, i sóc el germà del pare, suposo. Total, que aquest home és l'home que la societat considera adequat per ser el fideïcomissari de Mot, fins que compleixi els 21 anys.
La majoria de...
I aleshores doncs s'instal·len a la finca i ja tens la nena aquesta.
El conflicte.
Que accepta que sigui el tio, perquè és el tio, perquè és familiar i perquè ho va decidir son pare, etc. No? Però comencen a topar doncs, els interessos amagats d'un amb la...
Amb el dret de l'altre,
amb
no?
el dret, però també amb una noia inexperta i en fi... i dèbil, per entendre'ns.
Té en bona pinta, no?
Que mirant-lo d'allò, acaba que diu, no se la veu tan dèbil.
Per això diu amb un toc mordàs a la pel·lícula.
Sí, sí, sí. No, està bé, aquesta, el tràiler està molt bé.
Sí.
O sigui, apunteu-se-la. Aquí no tenim puntuació,
no.
Tenim massa crítica,
no.
Però aquesta ha de ser bona, també. Us ho dic jo.
Doncs vinga, si ens ho dius tu,
ja veus.
Anem a per una altra.
Va.
O home... E Okan.
Tengo que ir a buscar Okan.
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 Además, mira, te has visita.
¿Qué fas aquí?
O Home o Okan és una pel·lícula espanyola, diríem gallega, en tot cas, dirigida i escrita per Ángel de la Cruz. L'Ángel de la Cruz és el mateix director de Los Muertos Van Deprisa, El sueño de una noche de San Juan o El bosque inanimado. Intervé Paula Chávez en la seva primera pel·lícula, Manuel Marquina, que el van veure a Airbag, Antes de la quema o Salta, i Gonzalo Uriarte de Doentes del 2011. No tenim puntuació tampoc, ni tenim crítica. És una pel·lícula espanyola i per tant encara no s'ha estrenat i no podem dir-ne gran cosa. Jo, del Bosque Inanimado, potser és perquè la vaig veure molt joveneta, però em va sorprendre tant lo de la Santa Companya.
Sí.
Aquells rituals en els boscos, aquests gallegos...
És un autor que et fica molt en les llegendes i el món
aquest mig
de les megues o del que sigui.
No? Sí, sí.
A veure, aquí tenim Manuel, que és un home que té les capacitats intel·lectuals disminuïdes i que mai ha sortit del seu poble, de la seva aldea, diríem, no? Resulta que, per tant, que des de que va morir l'última veïna del poble, que ell està vivint sol. Bueno, sol, viu amb un gos que és inseparable per ell. Un dia un accident l'obliga a anar-se'n a la ciutat a buscar un veterinari, o sigui...
El gos s'ha posat malalt.
El problema està fotut. I enmig d'aquest embolic trobarà a una noia que es diu Paula, que fuig de casa seva, d'una casa desestructurada i ella vol buscar la llibertat, diríem, doncs es convertiran en dos amics units per la soledat.
Està bé, sí, són d'aquelles històries petites.
És blanc i negre, eh?
Sí.
I
té... encara dona més aquest...
No? Sí, aquesta cosa... de pel·lícula antiga, diríem,
sí.
De món antic.
Sí.
Sí. Aquesta també és maca,
sí.
Tot i que la puntuació no brilla molt,
però tampoc
la dona dolenta.
No.
Anem per una altra, va.
Va, doncs ara anem amb una pel·lícula argentina, que és Conversaciones sobre el odio.
Nunca entendí por qué te quedaste embarazada, porque tuviste hijos. Yo pensé que eras de las mías, de las que sabemos que la raza humana es repugnante.
Conversaciones sobre el odio está dirigida y escrita por Vera Fowlil y Diego Martínez. Vera Fowlil la van veure... va dirigir El viento se llevó lo que, Las mantenidas sin sueños i Diego Martínez Desenfrenadas. I la pel·lícula té dos actrius que es fan elles tota la pel·lícula.
A veure, és un diàleg.
Això mateix.
Al final,
i tenim per una banda Cecilia Roth, de Crímenes de Família, Segunda Piel, El Ángel, Martín H, Todo sobre mi madre o la sèrie Embarcadero, i la Marisela Álvarez de Beautiful, A Roma con amor, Días de vinilo o Piedras en la noche. Estem en un thriller d'aquest psicològic, una mica on, com dius tu, elles dues parlen i és això, un torrent de diàlegs que no paren.
És una abocada de tot el que els preocupa i tot el que es poden tirar en cara. A veure, És un thriller psicològic, el cataloguen, no? I ens mostra, en temps real, l'última trobada d'aquestes dues dones. És una conversa íntima i profunda. Discuteixen dels seus punts de vista sobre maternitat, amistat, maneres d'enfrontar la malaltia. Una és una agent de talents, que és una tia manipuladora, i de mica en mica va desfermant la seva ira sobre l'altra. Que és una actriu sèria i intel·lectual. Aquesta pel·lícula la plantegen com un manifest contra la discriminació de la gent tòxica, contra la idea de que les persones es posen malaltes per culpa seva i es curen si volen, contra el màrqueting de la venda i el consum irreal de la felicitat i el benestar. En fi, és una pel·lícula basada en un test de Bechdel, que és un mètode per mesurar la bretxa de gènere en les pel·lícules, i a més és una conversa entre dues dones que no es parla d'homes.
Està molt bé, està molt bé, està molt bé. Aquesta l'apunto.
El tràiler també la magnifica, vull dir, fa il·lusió.
Sí. Bé, doncs escolta, de moment portem un bon
ritme,
totes
les que hem dit són bones.
Totes
anirem. Totes són bones, sí. Bueno, o ho semblen, vaja, ja ho veurem.
Ara anem a veure aquesta que ve a continuació, que és una pel·lícula francesa, La Isla Roja.
Vous venez d'atterrir sur le plus bel endroit au monde.
La Isla Roja està escrita i dirigida per Robin Campillo, que és el mateix director de 120 pulsaciones por minuto, que ja la van presentar aquí l'any 2017. El paper principal és el d'un nen, que és el Charlie Bausel, és la seva primera pel·lícula, i junt amb la Nadia Tereskiewicz, que aquest any 2023 està que se sale, perquè ja hem presentat d'ella Crimen, La gran joventut, La última reina, la sèrie Possessions, vull dir que porta bon ritme, i el Quim Gutiérrez, que també, perquè, a veure, Històries para no contar, L'accident del padre de Caín, i Més enllà, El cuerpo en llamas, Azul oscuro casi negro, un actor català que està també rebentant-ho a França, sobretot. Bé, aquesta pel·lícula es va estrenar al Festival de Sant Sebastià. La crítica la deixa en un plan allò regular, però és que a més la crítica depèn d'on te la llegeixes.
És
també
la pera, segur.
On diu, un muntatge dubtós i desconcertant, de peces i fragments molt diferents, l'articulació narrativa dels quals mai arriba a ser harmònica ni especialment productiva. Dius, vaja, ho ha fet així molt rimbombante, però garrotada. I l'altre diu, aquesta pel·lícula visualment exquisita i tendra sobre un nen que creix en una base aèria militar, en una antiga colònia, és una meravella. I jo dic, no hi haurà un terme mig?
Doncs mira, jo et diré el terme mig.
Vinga.
Estem al començament dels anys 70 i aquest nen, el Thomas, viu dins el colonialisme francès a Madagascar, en una de les bases aèries de l'exèrcit francès. Allà les famílies dels militars viuen l'última època del colonialisme. En Thomas és un nen de 10 anys que està molt influenciat per la lectura dels relats de la intrèpida heroïna Fantomette, que jo no l'he conegut de res. Per tant, no sé de què va aquesta heroïna. Però bueno, és un nano enganxat als herois.
Les aventures.
Sí. I observa amb fascinació tot el que l'envolta. Mentre el món s'obre gradualment a una altra realitat. O sigui, és l'evolució del nen, l'evolució de política, diria.
Sí, clar, i el colonialisme, la descolonització i tot això.
Pot donar
de sí,
bastant,
sí. I ara que has dit Madagascar, mira, cada vegada que algú diu Madagascar, me'n recordo d'aquell curtmetratge del tio que se'n va a Madagascar i parla amb el seu amic i va explicant que és fantàstic i que acaba sent un drama.
Això és... No, era un curtmetratge o era en YouTube?
No, era un curtmetratge, el van veure al cine com a curtmetratge.
És veritat, sí.
I jo, cada vegada que algú diu Madagascar, me'n recordo d'aquell pobre desgraciat a Madagascar. És igual, si teniu oportunitat, segur que està a YouTube, i només posant Madagascar
sortirà.
Bé,
anem per una altra,
també francesa, El reino animal.
¿No ves que llegamos tarde?
No es mi culpa.
¿Lo dices en serio? Espera, Emil!
El reino animal està escrita i dirigida per Thomas Kelly de Les Combattants del 2015 i interpretada per Romain Duris de Los Tres Mosqueteros, Eiffel, Esperando a Mr. Boulanger, París o Todo el Dinero del Mundo. L'acompanyen Paul Kearsney, de la inspectora Morlot, que el tenim a les sobretaules molts dies, i Adele, Exarchopoulos, la noia, aquesta noia és segur grega, i la van veure a les pel·lícules
Fumar...
De Calcopoulos, sí, sí. Fumar provoca tos, La vida de Adele o El reflejo de Sibyl. Està ben puntuada, és una pel·lícula que va estar nominada al Festival de Cannes i al de Sitges. A Sitges va rebre un dels premis. I diu que bueno, en aquesta pel·lícula hi ha un drama familiar que és totalment creïble. Quin és?
A veure, la humanitat, a veure, és una distopia. I és de ciència-ficció.
Vale.
Per tant,
comencem per aquí.
Hem d'anar per aquí. La humanitat està patint una onada de mutacions,
sí,
que transformen gradualment alguns humans en animals. No té per què ser animals coneguts fins a aquell moment, sinó que s'animalitzen, diríem. Françoise fa tot el possible per salvar la seva dona, que està afectada per aquest fenomen estrany.
Mutant.
La regió on viuen es va poblant de criatures de noves espècies, que és gent que està mutant.
Sí.
I la seva dona, pues, desapareix en procés de mutació. I llavors ell, amb el fill de 16 anys, van a buscar a sa mare, bueno, a la dona d'ell i a la mare del nen, i també van a buscar una nova llar. O sigui, és allò, trobem a la mare i ens posem a viure en un altre puesto, o què fem?
Quina angoixa, no?
I tot això canvia la seva vida forever,
tot el,
per sempre. No, però està bé, la idea...
No, la idea és...
I l'efecte que pot produir en una població...
Sí, perquè sempre quan parles de mutants, sempre tens els tios aquells...
Mortes vivientes, que són tontos i caminen esbregades,
sí,
i s'ho mengen tot.
Això mateix. Bueno, donem-li també una oportunitat,
d'acord? Sí.
Vinga. Doncs anem ara a una altra pel·lícula espanyola, que és Mi otro John.
Ese de ahí es el pesado de mi yerno.
¡Esa señora me odia!
Sí. Gracias, Ale.
Y ese grandullón, que se llama John, en verdad soy yo.
Mi otro John està escrita i dirigida per Paco Arango. Aquest director es veu que fa una pel·lícula cada 4 anys. Va començar el 2011 amb Mactub, el 2015 Lo que de verdad te importa, i el 2019 Lo Rodríguez i El más allá. I ara ens sorprèn amb aquesta de Mi otro John.
Són 3 anys de vacances i un any per fer.
Ah, això mateix. Aleshores, qui és la protagonista? La Carmen Maura. La Carmen Maura, que té 78 anys, la Carmen Maura. I jo, per mi, sempre és la de què he hecho yo para merecer esto. Més enllà...
Bueno, una xica al Almodóvar.
Sí, però més enllà de Les mujeres al borde del ataque de nervios, aquesta altra jo la tinc aquí. Però també altres pel·lícules, també Almodóvar, com Volver...
Com es deia aquella, La comunitat.
La comunitat, La ley del deseo, també.
Ha fet bones.
L'acompanya en Olivia Molina, de la família Molina, que la van veure a la sèrie La Valla, a Física y Química bajo sospecha, al Fernando Albizu de Águila Roja, 70 Bin Laden o El buen patrón, la Macarena Gómez del fotógrafo de Mannhausen o La que se avecina, i la Ana Obregón.
Mira. Són noves glòries.
Tot que... noves glòries. Que... Bé, no faré comentaris.
No.
Va.
A veure, aquí tenim a la Merche. La Merche rep una mala notícia, que és que li queda molt poc temps de vida. Per això el que decideix ella és complir els somnis de les seves tres amigues i un somni que té ella. El somni que té ella és veure el mar. I el metge diu, i ho tens fotut, perquè, bueno, no ho diu així, però li diu a la familiar. No es pot desplaçar. Suposo que estan a Madrid i no pot anar
a la cala a veure el mar.
Exacte, ni a la cala ni a les Canàries, que és on ella vol
anar. Ah, més lluny encara.
A Palma, a la illa de Palma. I bueno, i per tant diu, no, és que no aguantarà el viatge, tal. I aleshores, una científica molt brillant li ofereix una solució, que es diu... Diu, introduiré l'ànima de la Merche dintre d'un cos d'un home que fa 3 dies que es va morir perquè així ella pugui complir el seu somni des del cos d'aquest home. El cos de l'home en lloc es desperta i és ella, no? I parla, doncs, li diu a sa filla, o que no sé si és la seva filla o el seu fill, que li diu, mamà, que carinyo. És un tio gros, que era un camioner basc. Total, que així la Merche disfrutarà dels últims dies amb la seva filla, això és la filla, que és l'Olivia Molina.
Sí.
A la illa de les Canàries, a la illa de la Palma.
No, veus com ja he fet bé no dir res?
Has fet bé.
He fet bé.
El tema no augura res de bo.
No. Ja no és un tema que ja s'ha aixecat al
sí, bueno,
cinema.
Però ara, pom, ara imagina't que algú vol anar a veure una pel·lícula divertida per riure com un carallot i per passar-s'ho bé i després sortir i prendre...
Res, aneu a veure-la.
No, home. No tot el cine serveix per anar-te'n després de genollons a rumiar a veure què passa.
Ja ho sé, però... Ja està.
Bueno, que a tu no et ve de gust.
No,
molt bé,
gens.
Pues, a mi tampoc, però entenc que hi ha gent que li vindrà de gust aquest tipus de cine.
Doncs si us ve de gust aquest tipus de cine, aneu a veure.
I que, a més, quan l'expliquen, diu, oi, quin fart de riure em vaig
fer. Sí, segurament.
Clar, pues ja està.
En fi.
Anem per una altra,
Montse. Anem per una altra, deixem-ho aquí. Nayak.
Listen to this. Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?
Nayak és una pel·lícula americana i està basada en la vida de la protagonista, la Diane Nayak. Aquesta pel·lícula està dirigida per Elizabeth Chase Basarelli i Jimmy Chin. En fi, amb aquests directors, vale? Ja sé que ho faig
que
molt malament.
Oi?
Però és que a més són directors de pel·lícules de Free Solo, Rescate en las profundidades, Retorno a l'espacio, o sigui, els agraden els reptes. Vale?
Pues és un repte aquesta pel·lícula.
I aleshores, aquesta pel·lícula està protagonitzada per Annette Bening, que és la mateixa actriu de Retorno a Hop Gap, que també la vam explicar, Muerte en el Nilo, que també, American Beauty, A propósito de Henry, Los chicos están bien, ¿vale? És la dona del Warren Beatty. Mm-hmm. La Jodie Foster, que feia molt de temps que no la veiem en pantalla, bueno, la vam veure a Mauritanian, per exemple, ens va acabar ser l'última pel·lícula.
És l'última aquesta.
Sí, però clar, qui és Taxi Driver o El silencio de los corderos? Després tenim el Rhys Ifans de Snowden i Secretos de Estado. Bé, Annette Bening i Jodie Foster, diu la crítica, estan superbes en un homenatge molt emocionant a la nedadora de maratons Diane Nayak.
A veure, tenim la Diane Nayak, que no és una dona senzilla ni que es rendeixi fàcilment, i menys després d'haver viscut tota la vida dedicada a la natació de
competició.
De competició, però competició de llargues tirades.
Sí.
No? Total, que ara la nedadora aquesta de fons s'enfronta a un nou repte, que té 60 anys i vol recórrer els 177 quilòmetres que hi ha de la costa de Cuba a Florida. O al revés, de Florida a Cuba, que és la mateixa distància. I ho vol fer sense que l'ajudin, que la segueixin, etc., però que ella sola. Això intenta convèncer i ho aconsegueix a la seva entrenadora, Bonnie Stoll, que és la... com es diu?
Jodie Foster.
Això. I bueno, i es llença a l'aventura aquesta. A mi això em sona molt a vides ejemplares, nena.
Ja ho sé.
I si a la vida, el sentit que té la vida, una persona... és fer un rècord de natació de molt rato a molt lluny, és allò que dir, pues, tira't al mar i comença a nedar, tio. No sé si ho he entès.
Tu també t'has posat ronyosa, ara,
sí,
eh?
Sí, és veritat. És...
Ai, sí,
ui,
sí,
això
sí,
no
sí.
Ho he de fer. Però trobo que és una part del cine americà que em rebenta. Així com tenim lo de les conversaciones sobre l'odio, ai, no, perdona, Los asesinos de la luna,
Sí.
que et parla de la història del cinema o la història d'una situació i et posa de relleu segons què i tal. I aquestes històries que es basen en que a mi me hace ilusión volar y tengo que conseguirlo y em tiro des d'un edifici i me la foto por he volado un rato, m'entens? Això, i que es dona com a la gran
proesa,
la gran proesa, que important, no? Suposo que és que jo no m'agrada ni volar ni nadar tant, no sé. Però, sí, sí, però no m'agraden aquestes. Bueno, ho sento, ara entenc que hi hagi gent que li agradi.
I si us agraden aquestes pel·lícules, aneu a veure-la, malgrat que l'Enric digui que són una porqueria, que no entén com el repte vital d'una persona pot ser aquest. Jo no podia dir que Mi otro John era una xorrada, però tu sí que pots dir que la nedadora és una xorrada.
Sí, però jo és per un motiu de fons, Montserrat. Ara t'ho explicaré. Jo... quan era jove, perquè jo abans havia estat jove,
sí, eh?
Havia anat bastant d'excursió pel Pirineu, bueno,
sí, obrir rutes.
I no m'agradava anar a fer un pic. O sigui, allò de caminar, hem arribat a dalt, estem a un 3.200, tio. I jo deia, què vols que et digui? A mi el que m'agradava era anar de travessa. Tirar-te una setmana anant d'un poble, fas 20 quilòmetres, arribes a un altre, allà doncs busques la manera de dormir o plantes la tenda o el que sigui, vas a comprar menjar, parles amb la gent d'allà al poble i a l'endemà al matí t'aixeques a les 5 del matí i te'n vas a caminar fins no sé on i fer travesses així. Però en canvi, el de pujar a dalt d'un pic per després acabar tirant avall, encara si t'hi quedessis diries, bueno, però mai ho he vist clar. I jo tenia potser 17 anys, o 19, i 22, i 24, i això ja ho veia així. Per tant, és la meva naturalesa que no em permet...
Sort que no ens escolta el Kilian Jornet, si no l'acabaries de destrossar.
Trobo que allò del Kilian Jornet també...
Sí, és malaltís.
No, el que passa és que n'ha fet un negoci, el que vulguis, no?
Sí, sí.
Però, bueno, el Kilian Jornet era fill d'una família que regentaven un refugi d'alta muntanya, i clar...
I el nen tot el dia corria per la muntanya.
No tenien wifi, no tenien res, Montse. Però va, anem per una altra.
Deixem-ho estar i anem per l'última.
Que se me'n va tot.
Camino de la suerte.
Es que yo toda la vida pegaba a mamá. Y ahora, de repente, nada.
Así es la vida.
Camino de la suerte es una película española... dirigida i escrita per Jorge Alonso, que és el mateix que el 2008 va fer Fuera de Carta, que està interpretada pel Tito Valverde, que també té un bon historial, com El comissario, Mientras dure la guerra, Sin identidad o 15 años y un día, per la María Jesús Chirvé, que també participava en El comissario, la Amada Santos de Antidisturbios i el Rosario Pardo de Velvet o Mi querida cofradía. I, bueno, no sé què dir-te.
A veure, aquesta té un tema... que és molt comú i molt, molt habitual, diríem, fins a cert punt, i que pot estar o molt ben tractat o molt maltractat.
Sí.
I aquí té pinta de que no està mal fet.
No està maltractat, sí.
O sigui, aquí tenim Joaquín, un home que se li mora la dona després d'una enfermedad llarguíssima. Aquest home té 75 anys quan es queda
vidu.
I aleshores pren la decisió, té una filla, no? Però diu, escolta, jo me'n vaig al poble on em vaig criar, que allà hi conec la gent i que...
Sí, sí.
I no tot avalaré i deixa'm tranquil, em vaig al poble. Total, que el tio se'n va al poble i ja ho he dit, 75 anys, per tant, està allà sol i sembla que només li queda esperar doncs, que li agafi un tacte tos i sí que diu alguna cosa així, no? I aleshores allà al poble per què rius? De l'atac de tos. Bueno, doncs quan arriba al poble es troba amb Poli. Poli és el seu millor amic de sempre i el veu molt, molt depre i diu que no pot ser això. I fa una llista amb totes les dones que estan lliures del poble per quedar amb elles a veure si... Sí, l'encarrilen, no? Ja li diu de separades no n'hi ha gaires, diu, perquè a l'època nostra
ningú se separava, clar. Has de buscar una vídua, en tot cas.
Total, que el Joaquín aquest pensa que això és una xorrada, una bogeria,
sí.
I ho rebutja d'entrada. Però el Poli no rendeix i li fa una emboscada, diríem, no? L'enganya i li presenta, o sigui, li porta unes dones...
I li presenta la Rosario.
Exacte. I, bueno, i amb això ell aprèn que l'amor no té arrugues. Bueno,
bé, no?
Per això que el tema...
Podria ser una estracanada
podria ser una
cosa molt...
Però, de fet, veient el tràiler, veus el tio que fa el paperot pues de, bueno, tio, vale, s'ha mort, no passa res, tranquil.
Sí.
És que no vull estar a la ciutat aquí, que no sabré què anar a fer. Per tant, me'n vaig al poble. I se'n va al poble i allà es troba amb l'altre, que li dona marxa. I el tio, pues, bueno, se'n va a collir espàrrecs, se'n va... I ja està, i s'adapta
al ritme d'allà. Sí.
Està bé,
sí, sí. Va, ho has arreglat, això, eh? A més, hem rigut i tot. Sí. Bueno, que ningú li agafi un atac de tos.
Sí. No, però és veritat, hi ha casos d'aquests de gent, no cal que siguin grans, eh? De gent que s'han tirat, noies joves, que s'han tirat 30 anys cuidant a la mare, i quan se'ls hi mora la mare, potser en tenen 45, i és que no saben què més fer.
Clar.
I la vida perd significat per ells, perquè,
sí, sí.
Perquè diu, bueno, jo he estat tota la vida condicionada a que la mare està malalta, o el pare, o qui
sigui, sí,
no?
Sí, sí.
I ara que no hi és, pues,
què faig?
Què faig al món jo? No? I una mica bé.
Sí, sí, no? Hi ha parelles així grans.
I matrimonis, clar, sí, sí, que sí. Quan es mora un, l'altre al cap de 6 mesos ja comença a trobar-se malament. Ja té tos.
En fi.
Molt bé, amics de Fila Zero.
Ho deixem aquí.
Que no us agafi la tos.
Això mateix, eh? Cuideu-vos molt el coll.
Mira, veus?
Alerta, Enric.
Ja començo. I fins la setmana que ve, que tornarem. En pel·lícules, espero que no tantes, eh?
No, bueno, perquè han sigut moltes, el programa es passa de mida i, a més, no es dona massa oportunitat de donar joc, tot i que ens l'aprenem igualment.
D'acord.
Adéu, amics de Fila Zero.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.